Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació, Jordi Fortià.
El jutge del cas Plus Ultra imputa les filles a Zapatero i la secretària de l'expresident un dia després de la seva declaració.
El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia.
Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna.
Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
Ho diu la darrera enquesta nacional de salut sexual del 2025, el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber de la ciutat per suposada agressió sexual. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy.
I en esport, Joel Gomis, dijous de doble final per les seccions del Barça.
A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet iniciarà la seva lluita per guanyar la Lliga ACB contra el València Bàsquet, mentre que a les 9, el Barça de futbol sala jugarà el segon duel de la final contra el Pozo de Múrcia, a qui ja va guanyar en el partit jugat dimarts.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que ha baixat una miqueta la temperatura respecte ahir, encara la situació és completament estiuenca. Igualment, ha pujat la humitat, per tant, el que sentim és més xafogó. I de moment avui estan caient pocs ruixats. Alguns se n'està produint cap a l'Alt Pirineu, bàsicament ja a la Vall d'Aran. Núvols prims en algunes raconades. I atenció, perquè aquesta propera vesprada i sobretot nit sí que canviarà una mica la situació. Arribarà una massa de tempestes seques que deixaran poca aigua, però en algun cas força soroll. També la poca pluja que caurà, caurà bruta, vindrà amb fang. I aquests núvols aquesta nit faran que l'ambient sigui xafogós. De fet, el divendres les tempestes s'acabaran retirant, gran part del dia farà sol i la temperatura tornarà a guanyar 1 o 2 graus. I molta més calor que farà ja al cap de... Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Aquesta hora més destacat és un accident que s'ha produït a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia C31, al tram del Prat de Llobregat. Hi ha dos carrils tallats en sentit Barcelona, aturades de més de 3 quilòmetres entre Viladecans i el Prat de Llobregat. Això passa, com et deia, a l'autovia C31 en sentit Barcelona a causa d'un accident. A la resta de vies aturades més o menys habituals, C58 i C33, per exemple, carregades d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. També a l'extrem sud, val la pena destacar la B23 lenta amb retencions entre Molins de Rei i el Papiol en sentit Martorell, o a la C60 aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig al tram d'Argentona i en sentit Mataró. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre. Pedro Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació. Tot plegat el dia que el jutge ha anunciat que imputa les filles de Zapatero i la seva exsecretària.
Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs a la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
I ho dèiem ara en portada, el president del govern espanyol, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional.
Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir pel mateix expresident reivindicant la seva innocència.
El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris.
Doncs precisament el doctor en ciència política, Ernesto Pascual, creu que el cas Zapatero desgasta de mica en mica el govern espanyol.
En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. Per això, Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
L'alcohol respon més a que té un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
Titular també de la jornada, l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat a una dona que no en forma part a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues.
Judit Vallès.
Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
Està clar que de confirmar-se es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La ministra de Sanitat, Mònica García, valora les dades com a molt greus.
Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Carina Bebé.
Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
I paral·lelament, Ucraïna ha atacat aquest dijous Rússia de manera massiva amb drons, alguns dels quals al voltant de 7 han impactat en una gran refineria de Moscou, en l'atac més gran dels últims 2 anys, segons l'agència russa TASS.
El Ministeri de Defensa rus ha admès l'atac i ha assegurat que han aconseguit interceptar 555 drons ucraïnesos a 16 regions diferents del país, a més de la regió de Moscou. Andrei Vorobyov, governador de la regió de Moscou, els atacs, que també han impactat en un bloc de pisos i en un centre comercial, han ferit 16 persones a la regió, tot i que no han precisat on.
Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutzat la porta. Dels tres desallotjaments d'avui, dos afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el sindicat de l'habitatge. Marta López és portaveu del sindicat.
Sí, el dispositiu d'avui ha sigut una absoluta vergonya. No hi ha hagut cap tipus de mediació, cap tipus de negociació. En plan, el que hem vist ha sigut un exercici de brutalitat policial. En un moment en el que hi havia nens, hi havia famílies, hi havia persones vulnerables, han començat els antidisturbis a dispersar la gent sense ni tan sols donar un avís previ, sense haver la comitiva judicial interlocutat amb les persones que seran desnonades, que són tres famílies amb infants.
També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. Així ho ha denunciat un dels veïns desnonats.
Yo soy un ocupa, oye, con un niño de discapacidad con 7 años. Estamos hartos de gente corrupta, ¿vale? Y que paguemos justo por pecadores, oiga. Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total.
En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
No deixem els desnonaments perquè sindicats de Manresa han convocat una vaga educativa pel 23 de setembre, coincidint amb el previsible desnonament dels veïns del bloc 8 de Manresa, on viuen 9 infants. Per donar-los suport, mestres i alumnes de la Catalunya Central s'aturaran de 7 del matí a 12 del migdia. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
Una vaga inèdita al territori que han convocat els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical per fer costat a 9 alumnes de 7 escoles públiques del Bages. Són els infants que viuen al bloc 8 de Manresa, un edifici propietat del fons d'inversió Cerberus que preveu desnonar el pròxim 23 de setembre. La pressió popular ja ha aconseguit frenar els desallotjaments diverses vegades i durant els últims mesos han insistit al govern que compri l'edifici. Tot i això, les converses amb el fons d'inversió no han arribat a bon port. Des de CGT Ensenyament, Pablo Ruiz ha explicat que era una vaga sense precedents.
Nosaltres sabíem que no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a l'alumnat en risc de ser desnonat i creiem que es començaran a normalitzar també aquest tipus de convocatòries i s'aniran expandent.
Els sindicats sota el paraigües de Docents per l'Habitatge també han avisat que un desnonament té un gran impacte negatiu en la salut, el descans i el rendiment pedagògic dels infants. Per tot plegat, criden a la vaga a totes les etapes educatives i a tots els sectors laborals de l'ensenyament des d'infantil a secundària.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Parlant d'ensenyament, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a un altre comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
I avui hi ha hagut nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
En clau local, Junts recupera l'alcaldia de Pont de Molins amb el suport d'un regidor d'Esquerra. El ple ha aprovat la moció de censura contra Marí Urnai i ha situat Miquel Àngel Castaño de Junts com a nou alcalde. La decisió arriba després de la crisi amb el cessament del regidor Jordi Carreras i d'un trencament del govern municipal. Ha emportat a la visió.
L'exalcaldessa ha lamentat el canvi i ha defensat que...
Com a bon oportunista ha venut els seus vots, els seus millors i els seus ideals, el millor postcó. Ideal per dir alguna cosa. En la reunió no parlava, així, això sí. En sortir feia grans discursos, grandiloquents i buits al carrer i a la plaça, a qui tingués paciència d'escoltar.
Tanyo, per la seva banda, assegura que inicia una nova etapa amb l'objectiu de...
M'agradaria treballar per tots, pels que avui se senten satisfets amb aquest canvi i també pels que veuen amb dubtes o no el comparteixen. En un poble petit no hi ha espais per a divisions. Som veïns abans que adversaris polítics.
I en territori, a primera hora de la tarda, ha quedat restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona després de més de 3 hores aturada per un incendi a l'Albi que ja ha estat estabilitzat.
Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí. El foc afecta camps de Rostoll, a una zona propera a la carretera LV-7031 a la línia ferroviària. D'altra banda, també aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis, el més important a Arbeca, que ja s'ha pogut estabilitzar.
I pel que fa al foc de la Segarra, declarat ahir i que ja està estabilitzat, segons els primers indicis de la investigació, tot apunta que l'incendi s'hauria produït per una màquina recol·lectora treballant al camp.
Segons els agents rurals, el foc ha afectat unes 102 hectàrees de terreny agrícola.
En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte de Prodigy. Mitjans de l'Hospitalet, Àlex Suárez.
La millor música electrònica i urbana del planeta té una cita des d'avui fins dissabte amb el Sónar. Enguany, el Festival Tecno se celebra íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música encapçalades pels britànics The Prodigy. Mentrestant, una barreja de música urbana i electrònica passarà pels 6 escenaris del Sónar amb artistes de primera talla internacional com Skepta, Charlotte DeWitt i Amelie Dance. Avui, però, les grans protagonistes són les artistes urbanes Mètrica y Loli Zazú. Escoltem alguns dels assistents d'aquest Sónar 2026.
Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Métrica.
A la Métrica, sí, porque es la mejor, la madre fundadora.
Es una muñeca divina, perfecta.
Sí, vinimos al Sónar expresamente a ver a Loli Zazú en su debut.
El festival torna un altre any a anar molt més enllà de la música, amb la proposta de Sónar Més D, que es trasllada a la Llotja de Mar de Barcelona, completant l'oferta el retorn del Sónar Kids al Parc del Fòrum i al Sónar District.
Però més enllà del menú musical, el Sónar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona. David Navarro.
La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada explosiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sónar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
So when they wear this...
Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sónar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8 del vespre, el Barça de bàsquet inicia la lluita pel títol de la Lliga ACB, el darrer títol de la temporada. El conjunt de Xavi Pascual s'enfronta al València Bàsquet de Pedro Martínez, un equip que enguany ha arribat a jugar a la final a 4 de l'Eurolliga. La sèrie és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem precisament el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que el nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
Encara en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha anunciat la baixa d'Archangue Isau Bolàvia, jugador que va començar el curs amb els del Bages, però que va acabar cedit. Per la seva banda, l'Espart Girona també ha fet oficial l'adeu d'Anna Abadosa. L'altre gran protagonista de la tarda vespre d'avui és el Barça de Futbol Sala, que rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. El conjunt blaugrana vol tornar a fer vol factor pista i d'aquesta manera encarrilar la final. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
Va ser un partit totalment diferent, en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas. Es tracta d'un ala argentí que prové del Riga Futsal, equip amb el qual ha guanyat la Lliga de Letònia i també ha competit a la Champions League.
La verdad que muy feliz de ser parte del club y muy ansioso ya de estar ahí con todos ustedes.
En futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima tots els detalls pel duel definitiu per pujar a la segona divisió. A les 9 de la nit de demà s'enfronten els Zamora en un match en què han de guanyar tant sí com no si volen ascendir. L'entrenador laquinat és Ferran Costa.
Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
I aquest divendres comença la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa comença a Mataró i acabarà a Santa Susanna, després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. I en hoquei sobre patins, l'Igualada Rigat intentarà forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina demà a la nit. Els de Marc Montaner reben el Liceu a partir de les 7 de la tarda i tindran una baixa sensible, la del seu capità, Roger Bars. Marc Carol és jugador de l'Igualada.
El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir. A més, juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no. I bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
I un darrer punt en tenis, l'Ali, perquè l'empordanesa Paula Badosa disputa demà al matí els quarts de final del torneig de Berlín contra la txeca Linda Noskova.
Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
2025. Vespreig.
Activitat social que consisteix a sortir abans de la nit amb amics o companys, sovint durant les hores del vespre, en bars, terrasses o altres espais d'oci, combinant tapes, copes, música i conversa.
Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
Entre els canvis socials dels darrers anys, n'hi ha un de singular, que és la tendència creixent a avançar l'horari de sortir de festa. Sigui perquè ens agrada la gresca, sigui perquè així l'endemà el cos aguanta amb més dignitat, el cert és que ja fa cert temps que s'està estenent aquesta forma de lleure. I s'ha de reconèixer que, de fet, sortir a mitja tarda és més compatible amb els horaris laborals i amb un estil de vida més diurn. En tot cas, cada vegada hi ha més gent de totes les edats que no s'espera que sigui negra nit per sortir a prendre unes copes amb els amics o fins i tot per llançar-se a ballar. D'aquesta tendència social, que en castellà han batejat com a tardeo, en català proposem dir-ne vespreig. I per què vespreig? D'entrada, partim de l'arrel vespre, perquè té l'avantatge que coincideix bastant amb l'hora en què es fa aquesta activitat. I per dialectes tenen paraules relacionades, com ara el capvespre o la vesprada. A més, vespreig permet el joc amb vesprejar, que ja existeix amb el sentit més general de fer-se fosc, i al qual podem donar-li un nou significat més lúdic. A més, vespreig té aquell toc d'informalitat adient perquè pugui arrelar a tot el domini lingüístic. En tot cas, si trobeu que vespreig és formal i no acaba de recollir l'esperit de les vostres activitats lúdico-vespertines, no patiu, que sempre podeu decantar-vos per la proposta Hora Bauxa, que és una denominació complementària formada a partir de l'acrònim de la forma balear Hora Baixa i Disbauxa. I en tot cas, bona festa.
Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació, Jordi Fortià.
El jutge del cas Plus Ultra imputa les filles de Zapatero i la secretària de l'expresident un dia després de la seva declaració.
El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia.
Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna.
Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
Ho diu la darrera enquesta nacional de salut sexual del 2025, el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber de la ciutat per suposada agressió sexual. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy.
I en esport, Joel Gomis, dijous de doble final per les seccions del Barça.
A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet iniciarà la seva lluita per guanyar la Lliga ACB contra el València Bàsquet, mentre que a les 9, el Barça de futbol sala jugarà el segon duel de la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia, a qui ja va guanyant el duel disputat dimarts.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que ha baixat una miqueta la temperatura respecte ahir, encara la situació és completament estiuenca. Igualment, ha pujat la humitat, per tant, el que sentim és més xafogó. I de moment avui estan caient pocs ruixats. Alguns se n'està produint cap a l'Alt Pirineu, bàsicament ja a la Vall d'Aran. Núvols prims en algunes raconades. I atenció, perquè aquesta propera vesprada i sobretot nit sí que canviarà una mica la situació. Arribarà una massa de tempestes secs seques, que deixaran poca aigua, però en algun cas força soroll. També la poca pluja que caurà, caurà bruta, vindrà amb fang. I aquests núvols aquesta nit faran que l'ambient sigui xafuós. De fet, el divendres les tempestes s'acabaran retirant, gran part del dia farà sol i la temperatura tornarà a guanyar 1 o 2 graus. I molta més calor que farà ja el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit, l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Ja parlem gairebé d'absoluta calma, sobretot si parlem de les principals carreteres i autopistes catalanes. Ha baixat moltíssim el volum de trànsit, no tenim constància de cap gran incidència i tampoc no ha estat una tarda excessivament complicada. Poden quedar zones intenses, alguns punts de la C58, zona del Vallès, autopista AP7, algun punt de la B23, en fi, zones amb una mica més de volum de trànsit. Però què són grans retencions, en principi? A aquesta hora ja no n'hauríeu de trobar. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació. Tot plegat el dia que el jutge ha anunciat que imputa les filles de Zapatero i la seva secretària.
Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
I ho dèiem ara en portada. El president del govern espanyol, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional.
Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir pel mateix expresident reivindicant la seva innocència.
El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals a l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris.
Doncs precisament el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas Zapatero desgasta de mica en mica el govern espanyol.
En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. Per això Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
Titular també de la jornada, l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat a una dona, que no en forma part, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues.
Judit Vallès.
Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
Doncs justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La ministra de Sanitat, Mònica García, valora les dades com a molt greus.
Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante, que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia en un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assegurat a l'empresa que han fet una bona tria.
Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, 2 vegades imparables. No? No és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites i a més els puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
Les instal·lacions seran les primeres de la companyia a la Unió Europea i estaran dedicades a la recerca i desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics de nova generació. L'empresa vol engegar el seu establiment a Barcelona durant el quart trimestre d'aquest 2026.
En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Carina Beibé.
Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
I paral·lelament, Ucraïna ha atacat aquest dijous Rússia de manera massiva amb drons, alguns dels quals, al voltant de 7, han impactat en una gran refineria de Moscou. En l'atac més gran, ha estat en l'atac més gran dels últims 2 anys, segons l'agència russa TASS.
El Ministeri de Defensa rus ha admès l'atac i ha assegurat que han aconseguit interceptar 555 drons ucraïnesos a 16 regions diferents del país, a més de la regió de Moscou. Segons Andrei Vorobyov, governador de la regió de Moscou, els atacs, que també han impactat en un bloc de pisos i en un centre comercial, han ferit 16 persones a la regió, tot i que no ha precisat on.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. Marta López és portaveu del sindicat.
Sí, el dispositiu d'avui ha sigut una absoluta vergonya. No hi ha hagut cap tipus de mediació, cap tipus de negociació. En plan, el que hem vist ha sigut un exercici de brutalitat policial. En un moment en el que hi havia nens, hi havia famílies, hi havia persones vulnerables, han començat els antidisturbis a dispersar la gent sense ni tan sols donar un avís previ, sense haver la comitiva judicial interlocutat amb les persones que seran desnonades, que són 3 famílies amb infants.
També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. Així ho ha denunciat un dels veïns desnonats.
Yo soy ocupa, oye, con un niño de discapacidad con 7 años. Estamos hartos de gente corrupta, ¿vale? Y que paguemos justo por pecadores, oiga. Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total.
En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
No deixem els desnonaments perquè sindicats de Manresa han convocat una vaga educativa pel 23 de setembre, coincidint amb el previsible desnonament dels veïns del bloc 8 de Manresa, on viuen 9 infants. Per donar-los suport, mestres i alumnes de la Catalunya Central s'aturaran de 7 del matí a 12 del migdia. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
Una vaga inèdita al territori que han convocat els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical per fer costat a 9 alumnes de 7 escoles públiques del Bages. Són els infants que viuen al bloc 8 de Manresa, un edifici propietat del fons d'inversió Cerberus que preveu desnonar el pròxim 23 de setembre. La pressió popular ja ha aconseguit frenar els desallotjaments diverses vegades i durant els últims mesos han insistit al govern que compri l'edifici. Tot i això, les converses amb el fons d'inversió no han arribat a bon port. Des de CGT Ensenyament, Pablo Ruiz ha explicat que era una vaga sense precedents.
Nosaltres sabíem, no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a l'alumnat en risc de ser desnonat i creiem que es començaran a normalitzar també aquest tipus de convocatòries i s'aniran expandent.
Els sindicats sota el paraigües de Docents per l'Habitatge també han avisat que un desnonament té un gran impacte negatiu en la salut, el descans i el rendiment pedagògic dels infants. Per tot plegat, criden a la vaga a totes les etapes educatives i a tots els sectors laborals de l'ensenyament des d'infantil a secundària.
Doncs encara al voltant de l'educació, el Tribunal Europeu de Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. La Cort d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
I avui hi ha hagut nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet des de plaça Universitat fins a la delegació del govern amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
Més coses. A primera hora de la tarda ha quedat restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona després de més de 3 hores aturada per un incendi a l'Albi, que ja ha estat estabilitzat.
Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí. El foc afecta camps de Rostoll, a una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. D'altra banda, també aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis, el més important a Arbeca, que ja s'ha pogut estabilitzar.
I pel que fa a l'incendi de la Segarra, declarat ahir i que ja està estabilitzat, segons els primers indicis de la investigació, tot apunta que el foc s'hauria produït per una màquina recol·lectora treballant al camp.
Segons els agents rurals, el foc ha afectat unes 102 hectàrees de terreny agrícola.
En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy. Mitjans de l'Hospitalet, Àlex Suárez.
La millor música electrònica i urbana del planeta té una cita des d'avui fins dissabte amb el Sónar. Enguany, el Festival Tecno se celebra íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música encapçalades pels britànics The Prodigy. Mentrestant, una barreja de música urbana i electrònica passarà pels 6 escenaris del Sónar amb artistes de primera talla internacional com Skepta, Charlotte DeWitt i Amelie Dance. Avui, però, les grans protagonistes són les artistes urbanes Mètrica y Loli Zazú. Escoltem alguns dels assistents d'aquest Sónar 2026.
Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Métrica.
A la Métrica, sí, porque es la mejor, la madre fundadora.
Todo es una muñeca divina, perfecta.
Sí, vinimos al Sónar especialmente a ver a Loli Zazú en su debut.
El festival torna un altre any a anar molt més enllà de la música, amb la proposta de Sónar Més D, que es trasllada a la Llotja de Mar de Barcelona, completant l'oferta el retorn del Sónar Kids al Parc del Fòrum i al Sónar District.
Doncs precisament, més enllà del menú musical, el Sónar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona. David Navarro.
La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sónar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Corea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
So when they wear this...
Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sónar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, d'aquí a 7 minuts, comença la lluita pel títol de la Lliga ACB pel Barça de bàsquet. El conjunt de Xavi Pasqual s'enfronta al València Bàsquet de Pedro Martínez, un equip que enguany ha arribat a jugar a la final a 4 de l'Eurolliga. La sèrie és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pasqual.
Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
Encara en bàsquet, el Kitzenàs Manresa ha anunciat la baixa d'Archangue i Zau Bolàvia, jugador que va començar el curs amb els del Bages però que va acabar cedit la temporada. Per la seva banda, l'Espar Girona també ha fet oficial l'adeu d'Anna Badosa, la vuitena baixa del mercat estival. L'altre gran protagonista de la tarda vespre d'avui és el Barça de futbol sala, que rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. El conjunt blaugrana vol tornar a fer vol factor pista i d'aquesta manera encarrilar la final. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit. Javi Rodríguez es el entrenador del Barça.
Va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas. Es tracta d'un ala argentí que prové del Riga Futsal, equip amb el qual ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions League.
La verdad que muy feliz de ser parte del club y muy ansioso ya de estar ahí con todos ustedes.
En futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima tots els detalls pel duel definitiu per pujar a la segona divisió. A les 9 de la nit de demà s'enfronten els Zamora en un maig en què han de guanyar tant sí com no si volen ascendir. L'entrenador Laquinat és Ferran Costa.
Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
Aquest divendres comença la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, una cursa que reuneix ciclistes com la catalana Paula Blasi de l'equip UAE i que vol lluitar per embutxacar-se la cursa de casa. La primera etapa, demà, comença a Mataró i acabarà a Santa Susana. I en hoquei sobre patins, l'Igualada Rigat intentarà forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina demà a la nit. El juguen contra l'Iceo i els gallecs dominen per 0-2 l'eliminatòria i si guanyen demà seran campions de l'hoquei Lliga. Marc Carol és jugador de l'Igualada.
El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no. I bueno, ens agafarem a tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
Un Igualada Rigat, l'Ali, que té la baixa sensible del seu capità, Roger Bars.
Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. la xarxa de comunicació local.